prescompte en abrics, vestits i peces de punt per dona, home, joventut i infantil, i en una selecció d'accessoris i sabates. Només fins al 18 de gener. 3 dies de moda al Corte Inglés. Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, com cada divendres a aquesta hora comencem La veu dels animals i de la natura. El programa d'avui porta temes d'actualitat com els voltors a la zona metropolitana i l'impacte del canvi climàtic a les zones muntanyoses. El Sabies què? Parlarem de la llum i, a més, avui encetem la nostra primera taula de debat parlant de la llei de protecció dels animals, concretament els ocells fringíl·lids. Ho farem de la mà del subdirector d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental, el Jordi Ruiz, l'advocat ambientalista i membre de Depana, Lluís Toldrà, i la presidenta de l'ADA, la Carme Méndez. Seguidament escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i acabarem el programa amb els sos adopcions a càrrec de la Neus Aragonès. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem parlant de voltors a l'àrea metropolitana i és que un exemplar va ser capturat pels membres dels agents rurals el passat dijous a l'antic cementiri de Sants, al barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. Dies abans, l'au va ser vista per primera vegada buscant refugi en edificis alts de la zona. A partir d'aquest moment, els agents rurals i un biòleg de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat van començar a fer el seguiment de la localització i situació de l'animal gràcies a la informació facilitada per veïns i agents de la Guàrdia Urbana tant de l'Hospitalet com de Barcelona. Finalment, el dijous al vespre, esperant la foscor per poder-lo sorprendre, va ser capturat amb una xarxa. El voltor, un exemplar jove, va ser traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on els veterinaris el van tractar amb hidratació i alimentació per via intravenosa. L'animal havia perdut molt de pes i calia que es recuperés totalment abans de tornar a alliberar-lo. Tot i que els voltors no formen part de la fauna urbana de l'àrea metropolitana, la visita d'aquestes aus tampoc és del tot insòlita. En els últims 3 anys s'ha donat 4 aparicions d'aquests rapinyaires a la zona que sempre han coincidit amb dies de vent fort de component oest. Això fa pensar que les aus es desvien de les seves rutes migratòries habituals al patir un desgast físic més gran i decideixen aterrar abans d'endinsar-se al mar. En alguns casos, els animals poden reprendre el vol migratori després de descansar i recuperar forces, però en altres, la seva debilitat aconsella la captura i tractament veterinari. Més coses al canvi climàtic també afecta les zones aïllades i muntanyoses del planeta. Aquesta és la conclusió a la que han arribat un equip d'investigadors de la Universitat de Basilea a Suïssa. L'estudi realitzat amb dades del 2003 fins al 2010 indica que moltes de les espècies de plantes, papallones i ocells de les zones de muntanya s'han desplaçat entre 8 i 42 metres d'alçada. El motiu és poder trobar temperatures i condicions ambientals més favorables. L'estudi s'ha realitzat en 214 àrees d'entre 500 i 3.000 metres sobre el nivell del mar per tal de cobrir els principals ecosistemes de l'Europa central. Pel que fa a les temperatures, a l'estiu a Suïssa ha pujat un 0,07 graus per un any, cada any, des del 1995 fins al 2010. En el cas de les plantes, el cas és més greu, ja que aquestes espècies estan limitades a l'altitud de les pròpies muntanyes. Si el canvi climàtic continua al mateix ritme que l'actual, s'acabaria amb l'extinció de moltes espècies. Els resultats de l'estudi de Suïssa són similars a altres parts del món. En els darrers dues dècades, les comunitats d'aus i papallones s'han desplaçat entre 37 i 114 quilòmetres al nord del continent. Avui el Sabies Què el dediquem a la importància de la llum, i és que la llum solar regula l'existència i els cicles biològics dels diferents organismes i és la font més important d'energia per a tots els éssers vius del nostre planeta. Les plantes, les algues i alguns bacteris són els únics organismes que, mitjançant el procés de fotosíntesi, són capaços de transformar la llum del sol en energia química i matèria orgànica base de la seva alimentació i subsistència. Segons la lluminositat de la superfície, el plàncton marí cada dia puja o baixa verticalment en busca de la llum. La duració de les hores de llum i el descens o augment de les temperatures és també un dels principals factors reguladors per moltes espècies, ja que marca l'inici de les seves èpoques d'hibernació, les migracions cap a diferents indrets del planeta, el començament o el final de les seves etapes reproductores i els canvis del seu aspecte físic i costums. I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui toca Brasil, però un Brasil que des de mitjans del segle passat ha estat dominat per un grup de compositors, intèrprets i poetes que van donar a conèixer la seva música, la música brasileira. Des de la samba explosiva a la bossa nova intimista. Entre tots ells formen un grup compacte que varen internacionalitzar aquesta música arreu del món. Les grans figures com Vinícius de Moraes, Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Toquinho, Jorge Bel, sense oblidar el Roberto Carlos, com l'olvidarem, el Roberto Carlos, si és precisament l'autor de la nostra introducció musical del programa. Però tampoc ens podem oblidar d'elles. Per exemple, l'Astro Gilberto, un dia en parlem d'ella, la Maria Creusa, la Maria Betània, la Gal Costa. Tot aquest grup, com si diguéssim, formen el pinyó dur de la música brasileira. Avui li dediquem el programa, aquest espai, a la Maria Creusa. L'escoltarem amb Mais Que Nada, d'Indi, i Chega de Saudade, Prou de Tristesa, de Morrinha.
Que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oba, oba, oba. este tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. É o céu e o bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que bate nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria, Dindi, lindo, Dindi, lindo, Dindi. Ai, Dindi, se algum dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Olha, Dindi, fica, Dindi. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, Dindi, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindi. Olha, Dindi, adivinha, Dindi. O mundo seria, Dindi, lindo, Dindi. Olha, Dindi, Dindi. E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, calado assim, colado assim. Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar deixar desse negócio de você viver sem mim.
Avui encetem l'espai de la tertúlia parlant de la Llei de Protecció dels Animals i és que el desembre del 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar per la via d'urgència un decret llei que modificava el text ferrós de la Llei de Protecció dels Animals. Aquest establia un règim provisional de captura d'ocells fringíl·lids, com són els pisans, caderneres, verdums, passerells, coneguts com a cantaires, per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant i, a més, es va decidir descatalogar les aus de la llista de protegides. Aquesta sobtada decisió va ser rebuda amb un total desconcert i malestar per les entitats ecologistes i de defensa dels animals, motivant nombroses protestes. Entre elles, la recollida i l'entrega de 4.663 signatures per part de l'ADA a la presidència del Parlament català. Al juny del 2012, Depana, la Fundació Franz Weber i l'ADA van adreçar una queixa conjunta a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per l'actuació del govern de la Generalitat en contra de la protecció i la conservació de les aus silvestres. Segons les tres organitzacions, l'actuació anava en contra de la legislació estatal del patrimoni natural i diversitat i la Directiva Europea d'Aus Silvestres. A Catalunya, l'any 2009, van ser capturats prèvia autorització 158.935 ocells. Això sumat als 16.650, que finalment, segons les dades oficials, van ser capturades el 2011, dona la xifra considerable de més de 175.000 ocells segrestats a la natura en 3 anys. Els fringíl·lids tenen un paper important en l'equilibri de la biodiversitat, encara que algunes d'aquestes espècies romanen en recessió com a conseqüència de la continuada pressió humana. Avui, per parlar d'aquest tema i poder informar els nostres oients, tenim a la nostra taula, primer de tot, en Jordi Ruiz, subdirector general d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental. En Jordi és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i és expert al programa Natura 2000 de la Unió Europea en la xarxa d'espais protegits. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
I, per altra banda, tenim a Lluís Toldrà, advocat ambientalista i membre de Depana. Ornitòleg aficionat ha fet estudis sobre l'os bru al Pirineu. El 1991 va escriure el llibre Els drets del medi ambient, el primer sobre dret ambiental, escrit en català conjuntament amb Peñalbert i Amanós. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per últim tenim a la Carme Méndez, presidenta de l'ADA i habitual en aquest programa. Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Primer de tot, m'agradaria, per situar els oients, que en Lluís ens expliqués una mica en què consisteix la captura en viu dels ocells fringíl·lids i quins són els motius pels que en qual Depana, per la vostra associació, està en desacord amb aquestes captures.
Aviam, primer tenim un paraigua global, que és l'activitat de cinegètica, la caça, que bàsicament es fa amb mètodes selectius, bàsicament escopetes, i es captura una sèrie d'espècies autoritzades, generalment mitjançant la seva mort. La manera de captura, d'accedir, és matar-los. Després... Llavors, hi ha una part petita de l'activitat cinegètica que és la captura en viu, és a dir, sense mort, d'ocells fringíl·lids de 4 espècies només, amb l'objectiu de salvaguardar una pretesa activitat tradicional. Una activitat tradicional de capturar aquests animals, fer-los o ensinistrar-los, fer-los créixer, ensinistrar-los i fer concursos de cant, que és una cosa antiga, diríem que està sota el concepte de tradició. Llavors, diríem, l'activitat cinegètica global amb mètodes selectius significa unes estadístiques globals. Em sembla que l'últim any que he vist dades són de 1.600.000 animals morts, dels quals més o menys el 50% són tords. Tota aquesta quantitat és amb escopeta, grosso modo. Després hi haurien altres petits capítols que, per no embolicar els oients, no esmentarem, de pràctiques una mica diferents, controls de predadors, altres tipus de baixes col·laterals, diríem. I després hi ha la captura de fringíl·lids amb aquest objectiu, concursos de cant. Llavors, inicialment, aquests animals han estat protegits, almenys des dels anys 80, perquè tenen una funció molt important, sobretot a la primavera, de consum d'insectes per fer créixer els petits. Llavors tenen un sentit important en l'equilibri dels ecosistemes i es va mantenir, quan es va aprovar la Llei de Protecció dels Animals a l'any 88, com una cosa excepcional, però lligada a la tradició i en petites quantitats, que era el que en aquell moment es donava. El cert és que a partir de llavors aquesta cosa reduïda, restringida amb poca gent, va rebre un impuls i vam arribar pues, a tenir l'any 2008 o 2009 pues, unes 7.000 persones autoritzades a capturar uns cupus que oscil·laven entre els 10 i 20 ocells diaris de 4 espècies durant 45 dies de l'any, que si multiplicaven aquestes xifres, a nosaltres ens donava una potencialitat de 2 milions i pico d'ocells a l'any. Fixeu-vos que, per no emborratxar amb xifres, que ja sé que s'ha de ser prudent, però hem parlat que la temporada global de caça, amb unes 25-30 espècies autoritzades, dona un total d'un milió i pico d'animals morts, i aquí potencialment s'autoritzaven aquests. Dues coses més i acabo aquesta intervenció inicial. Llavors, tu has comentat les xifres d'ocells capturats a l'últim any que es va autoritzar, això 150.000, 160.000, i l'últim que es va autoritzar va ser el 2010, si no m'equivoco, que van sortir amb el decret llei de la llei òmnibus, decret llei, sí, que van ser uns 17.000, grosso modo. És a dir, tenim unes espècies que tenen una funció ecològica important, que són quatre només, com una cosa excepcional, que s'han descatalogat actualment, que per motius de tradició i de lligam cultural, com a última solució satisfactòria en petites quantitats i no havent-hi cap altra solució satisfactòria, es deixen capturar. Amb la qual cosa nosaltres sempre ens hem revoltat perquè entenem que si és excepcional i si és cultural hauria de ser unes quantitats ridícules, mínimes. I ja clar, estem parlant d'unes quantitats, tenint en compte com evolucionen les poblacions, com a mínim de 3 d'aquestes 4 espècies, que després hi entrarem, que és negativa, s'haurien de posar en tela de judici perquè la mateixa llei modificada del 2003 de protecció dels animals ja diu que es podrà admetre en aquestes condicions tan pesades que he dit abans, en petites quantitats, sempre i quan això no vagi en detriment de les poblacions silvestres. Perquè si el del que es tracta, que és el que diem nosaltres, si del que es tracta és d'una activitat tradicional, sense ànim de lucre, que es fa amb un sistema selectiu, que el que es fa ara té uns petits defectes, això ja hi entrarem, i que no té precisament ànim de lucre, i si gestiona unes societats de caçadors, pues, evidentment no cal que siguin espècies silvestres, perquè a hores d'ara no hi ha manera d'obtenir aquestes espècies, i es parla de la solució, això ja sortirà, i ara ho comentarem de temes si és possible la reproducció en captivitat o no d'aquests animals, no cal prendre-les de la vida silvestre perquè fan una funció i les seves poblacions no estan per moltes alegries. Mm-hmm. I jo crec que d'aquest tema hem parlat molt, portem molts anys. L'evolució, hores d'ara, és que després de les denúncies en seu penal i en via comunitària s'han aturat, portem 2 anys que no s'autoritzen, però sí que és cert que el 2012 la Generalitat va treure una normativa nova que ja han desestimat les nostres al·legacions, per exemple, ja mostra quina serà la via, i les queixes la queixa que vam presentar, que tu has comentat a la introducció, ha estat actualment arxivada, vull dir que ja veiem cap a on camina el tema, no? Nosaltres ens temem cap a una nova autorització, cap a continuar amb la permissió i no cap a restringir, acotar i finalitzar una activitat que creiem que tal com estan les poblacions de 3 de les 4 espècies que es capturen no té sentit de seguir com fins ara.
I davant d'aquesta situació, quina és l'explicació de l'administració? Per què ara s'ha justificat la captura d'aquestes espècies?
Bueno, aviam, a mi, en Lluís ha estat molt ho ha explicat d'una forma molt detallada i està molt bé. I aleshores intentaré, jo també ser tan detallat com ell, tan concret, no? Aviam, a mi el que m'ha agradat del que ha dit és que el que estem discutint ara és més una qüestió de quantitat i de si una cosa ha de ser o no desorbitada que no del fet de que pugui existir o no. Com ell deia, tant la normativa europea com estatal com la catalana doncs admet que hi hagi aquest tipus d'activitat com una excepció. De fet, la llei estatal, que és l'article 58, parla d'excepcions a l'article 58, que és el que prohibeix genèricament doncs, les captures d'aquests animals. I jo em centraré en això, en aquests aspectes de legalitat, perquè crec que a grans trets avui en dia ni tan sols el Tribunal de Luxemburg, per exemple, a Bèlgica o així. Vull dir, no es discuteix si això es pot fer o no, sinó es discuteix de quina forma i a quines quantitats. No? Aviam, és important dir que a Catalunya fa 2 anys que no s'han capturat cap d'aquests animals per aquesta via, no? Perquè no està autoritzat. Després, com deia el Lluís, doncs, de tot un... Parlem dels anys 80 que això coeja. Vull dir, per tant, vol dir que les coses ni són tan clares ni tan fosques, no? Vull dir que hi ha hagut una situació de molt de temps. Aquests animals no s'estan capturant en aquest moment i està clar que des de la Generalitat de Catalunya i no s'estan capturant precisament perquè està clar que hi ha una legislació vigent que és important de complir. Hi ha uns drets d'una sèrie de ciutadans que són doncs, el poder exercir una activitat que era tradicional i, per tant, que ells ambicionen de poder-la realitzar, però també és cert que hi ha unes regles del joc i un marc legislatiu que estem obligats a complir. I el marc legislatiu, com més o menys es deduïa de les paraules del Lluís, és que aquests animals s'han de capturar en el que la Comissió Europea diu i la Directiva Europea diu petites quantitats, amb mètodes selectius. Si és per fer front a algun problema, que no és el cas, seria sempre dient, sempre i quan no hi hagi una solució satisfactòria, per tant, estaríem parlant d'unes quantitats concretes i amb unes metodologies, una part de les quals ja no és totalment il·legal i mai no es podrà autoritzar. I com deia el Lluís, els dictàmens de la Comissió Europea és que l'únic objectiu pel qual aquests animals es poden capturar en aquest moment és la seva cria en captivitat i fonamentalment adreçada a la tradició que és els concursos de camp, concretament a Catalunya. Per tant, això vol dir que qualsevol autorització que hi hagi en el futur o que deixi d'haver-hi ha de complir això que acabo de dir. És a dir, per tant, caminem inexorablement, d'acord amb la doctrina de la directiva de la Unió Europea, envers que aquesta activitat pugui exercitar-se, però s'hagi de fer amb animals que s'hagin de criar en captivitat. Ara parlarem, com deia el Lluís, si això és fàcil o és difícil, perquè estem fent un treball, un estudi des de la Generalitat en col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia de Catalunya i que també es fa a altres llocs de l'Estat per veure si aquests animals es poden criar o no es poden criar, que aquesta seria la segona cosa. Però, clar, en tot cas, el que diu la directiva és que hi ha una solució més satisfactòria per tenir aquests animals, que és la cria en captivitat, millor que capturar-los. Finalment, en aquesta primera intervenció, el que m'agradaria de dir, em costa discrepar del Lluís, però alguna vegada ho haig de fer, en el sentit que ell parla de que són 4 espècies i una està bé i 3 no estan tan bullants. És cert que hi ha una que és molt comuna, que és l'espècie de bosc més abundant a Catalunya, que és el pinsà comú, del qual l'Institut Català d'Ornitologia contén que sempre hi ha 2 tipus de població. Una població que és la reproductora i una altra que és la hivernant. La reproductora del pinsà són uns 2 milions d'adults, i en canvi la hivernant són d'uns 12 milions. Aquestes, diguéssim, que juguen una altra divisió i no té cap problema de conservació de cap mena. Després hi ha la cadernera, el passerell i el verdum, que són animals que també cadascú té una casuística diferent. Hi ha alguns que la població hivernant puja, però potser la població reproductora baixa. Per tant, hem d'estar preocupats a la població reproductora. Hi ha una altra que la població baixa i baixa, i hi ha un altre que està en nou. Els números són, en qualsevol cas, infinitament més petits que els del pinsà, perquè parlem en alguns casos de poblacions que oscil·len sobre els 100.000, 200.000 individus. I, per tant, doncs, és cert que hi ha com 2 divisions, el pinsà que juga en una divisió de molts animals i que no té problemes de conservació, i els altres 3 que estarien en un nivell numèric molt inferior, però, clar, amb diferències entre ells, perquè alguns cadascú té una idiosincrasia diferent. En qualsevol cas, aquests 3 són ocells d'espais més oberts i el pinsà és d'espais més tancats. Per tant, els ocells i els animals d'espais tancats com el bosc pugen al nostre país i els espais oberts baixen, perquè són espais que s'han urbanitzat, espais que s'han intensificat amb l'agricultura, mil coses, no? Per tant, que discrepant només una miqueta, sí que voldria fer una diferència que entre aquests altres 3 també tenen diferències poblacionals entre ells.
Sí, si puc dir un...
Aviam,
parlem de 4 espècies que s'autoritzarien, que han estat autoritzades, que aquests 2 anys estan suspens, que només es poden capturar mascles, que això, bueno, és que clar, al final dir tantes coses...
Sí.
I, és clar, llavors, perquè l'objectiu, insisteixo, teòricament, és només és fer els concursos. Vull dir, que per això nosaltres sempre ens ha causat tanta perplexitat els cupos històricament mantinguts de 15 d'agost a 15 de desembre, grosso modo, amb la qual es capturen nidificants i hivernants, es cobreix tot el ventall. Que ara això està en suspens, vull dir que està en estudi, vull dir, no s'autoritza a data d'avui, d'aquestes dues últimes temporades. Llavors, l'únic amb les poblacions, és evident que això, el que diu el Jordi, és exacte, vull dir, està penjat a la web de la pròpia Generalitat a l'estudi, vull dir que es pot consultar.
I de l'ICO, també.
I de l'ICO, vull dir que la tendència de tres d'aquestes quatre espècies, que és el verdum, el passerell i la cadernera, tenen descensos perllongats els últims 10 anys, avaluats entorn al 3 al 4%, i a més amb una població nidificant més petita, són d'ambients oberts. Certament els animals comuns, fins i tot l'altre dia vaig llegir amb certa sorpresa que el pardal ha tingut unes baixades poblacionals del 20%.
Bastant més que aquests altres.
I el pardal comú, que és una, per tots nosaltres, una vulgaritat. No?
Però, o l'oreneta.
I l'oreneta mateixa. Vull dir que és un problema estructural dels ambients agrícoles oberts o periurbans que s'han transformat radicalment i l'agricultura s'ha intensificat d'una manera que realment aquests animals tenen problemes. I aquests tres, com ficar-los en un mateix sac sempre és poc precís, però tenen aquesta problemàtica i sí que és cert que les poblacions hivernants no tothom funciona igual d'aquestes tres espècies, però bueno, per exemple la cadernera, que és potser l'espècie més emblemàtica, més bonica, més estimada i més apreciada pels practicants d'aquesta modalitat, pues és la que dona resultat negatiu com a nidificant i com a hivernant. Realment és una de les espècies més estimades i més valorades. Pues realment és la que té un pitjor quadre.
Sí, el que volia... Bueno, no estem tan lluny en la diagnosi. O sigui, jo el que sí que volia dir, dues coses importants, ja per marcar el d'allò. La primera és, quan diu petites quantitats, la Unió Europea ho ha estimat en un 1% de la població. Per tant, vull dir, sempre que ens trobéssim per sota d'aquest llindar, doncs seria jurídicament i biològicament, perquè un 1% és molt poc possible. I és cert que en els darrers 20 anys ens hem trobat en moments diferents. També hem de dir doncs, que el nombre d'animals que s'autoritzava jurídicament, clar, això vol dir que tothom sortís cada dia, que agafés tot el que tenia autoritzat, de totes les espècies, i això no passa, no? Com deia, per això després els números reals del que es capturava en aquell moment són grans, però no són aquests 2 milions i escaig, sinó, com s'ha dit, són de 100.000, 200.000 ocells, que és ben bé un 5 o un 10% del que teòricament estava autoritzat. Segueixen molt. Com deia jo al començament, l'objectiu del que diu la Unió Europea és que no se n'hauria de capturar cap, per això dona uns terminis i dona unes d'allò, però que són progressivament menors, de forma que en un escenari òptim al final la gent tingués els animals a casa i no hagués de sortir al camp a agafar-los. Això és una mica el que ens demana la Unió Europea, i en aquest sentit és en el que s'hi està treballant. Vol dir, com diu el Lluís, es podria tornar a obrir aquesta possibilitat? Bueno, és una cosa que està en estudi, però sempre i quan tingui aquesta condicionalitat de temporalitat, de nombres molt petits, i en un objectiu concret que és la reproducció en captivitat, que és el que ens demanen en aquest moment de Brussel·les. Per tant, entenem que hi ha un problema numèric, un problema no és un problema ecològic, perquè en molts casos són espècies, és un problema més de conservació d'espècies concretes, més que ecològic, però ens trobem realment en que el problema més gran és jurídic. El problema més gran és jurídic, i és que hi ha les normatives europees i estatals que s'han de complir, i el que ens marquen des de Brussel·les és un escenari progressiu i disminuint i concret en el temps en el qual la gent pogués tenir aquests animals.
Ara a mi m'agradaria introduir un altre aspecte. Jo, en tot cas, com a representant d'una entitat que defensa els animals, i és l'aspecte ètic. Aquí s'ha parlat del tema ecològic, de lo que significa expoliar de la natura uns ocells que tenen una funció i que, a més, com ha dit el Lluís, no se justifica al segle XXI que això es faci per un aspecte lúdic, com pot ser els ocells cantaires. Pensem que hi ha altres tradicions, com ara les curses de toros, i esperem que els correbous i d'altres vagin desapareixent, i que aquesta també tindria que ser una. Però és que també hi ha un altre aspecte, i és que la llei de protecció dels animals, amb el seu article 2, el capítol 2, és molt taxativa. Diu que prohibeix que se'ls maltracti o sometre'ls a qualsevol pràctica que els hi pugui produir sofriments físics o psicològics. És claríssim que el procés de la captura d'aquests ocells és un greu patiment, és incidir en un greu patiment físic i psíquic d'aquests animals, perquè aquests animals són salvatges, se'ls té que capturar, els mètodes que s'utilitzen són molt traumàtics, sigui la xarxa, sigui el vesc, afortunadament el vesc ja sembla que ha quedat aparcat, però queda la xarxa amb el qual els animals pateixen traumatismes, tenen un estrès continu, se'ls separa de les seves parelles quan sabem que aquests ocells són monògams, que estan tota la seva vida amb la seva parella, això és la norma general, no vol dir que sigui diferent, per acostumar-los a cantar, també se'ls sotmeteix a un entrenament, jo diria, força cruel, i en estudis i informes que així ho demostren. I tot aquest procés és molt, molt cruel. Com s'entén que hi hagi una vulneració de la llei de protecció dels animals tan flagrant que o és que mirem o és que mesurem amb dos recers diferents, per exemple, el mal que es pot fer amb un petit ocell de 20 grams en comparació amb un gos o un gat? Jo crec que tampoc seria aquesta la qüestió. Llavors, m'agradaria també una miqueta que a veure si vosaltres des de l'administració penseu aquesta contradicció, com es pot assimilar i la gent com pot arribar a entendre aquesta situació.
Aviam, tots aquests aspectes sempre hi ha una part personal que, evidentment, contra això és difícil de lluitar, perquè jo entenc que molta gent doncs pugui tenir una sensibilitat concreta en el cas que comenten, de la mateixa forma que hi ha gent que té una sensibilitat que pot ser la contrària, no? I això nosaltres com a administració hem de tenir tot en compte. El que passa és que aquí hi ha uns animals, com tu bé deies, i això és de considerar. La mateixa llei que diu això que dius tu, que és...
Ho diu la llei.
No,
jo no ho dic, ho
diu la
llei. La
mateixa llei que dius tu, que això surt, que hi és, que és el primer títol, precisament,
sí,
el de drets generals dels animals, i això hi és, i és perfecte que hi sigui, perquè
totalment,
no hi és a tot arreu.
Perfecte.
A la mateixa llei que diu això, fa una excepció, en aquest cas, per a aquests animals, no? Aleshores, vull dir, i tota la llei s'ha de complir, tant uns articles com els altres. Jo, com sóc biòleg, de vegades em costa més d'entendre els advocats, i el Lluís és una mica, però, clar, si la llei diu una cosa més concreta per a un cas concret, això s'ha de tenir en compte, no? I la llei, en aquest cas, fa com una referència al cas dels deia. Però després hi ha altres lleis. És cert que les lleis, i una cosa que jo sempre m'he queixat, però que són les lleis, classifiquen els animals en categories. Uns es poden caçar amb una escopeta, uns no es poden ni tocar, uns no es... És a dir, la pròpia llei fa distincions en funció de l'espècie. I aleshores, clar, entenc que de vegades on digui, hi ha un règim general de protecció, és cert, però després hi ha una altra llei o una altra part de la llei que diu el contrari.
Ja, però hi ha un patiment provocat molt prolongat. I després també el Lluís potser ens podria explicar una miqueta el número de mortandat, o sigui, el volum de mortandat que es produeix des de la captura o en el moment de la captura fins que aquest ocell és possible que sobrevisqui per arribar a la finalitat que es persegueix amb ells, que és que arribi a cantar.
Aviam, sobre la llei de protecció dels animals... És un clàssic, vull dir, aquests preàmbuls tan ben fets, aquestes declaracions tan boniques, més o menys es compleixen amb els animals de caire domèstic, parcialment i de manera bastant imperfecta amb els animals de producció ramadera. I amb els animals silvestres pues, baixen substancialment,
sí.
Diríem que el llistó baixa. Llavors, perquè si no hi hauria llei de caça. Vull dir que, i és evident que llavors són lleis que queden molt bé, que estan molt bé, però que la realitat sempre és bastant més crua, no? I està bé, i hem fet avenços, però amb una porció petita dels animals amb els que estan més a prop nostre, i vosaltres coneixeu sobradament els problemes que hi ha amb els animals que tenim a prop. Llavors, amb els silvestres, doncs ja, bueno, en fi, començant perquè el Codi Civil diu que són res nolius, és a dir, que no són de ningú, que qualsevol se'ls pot quedar, començant per aquí, però bueno, llavors hi ha hagut una política de declarar protegides i d'establir categories que és complexa i als nostres oients els hi avorriria una mica si ara ens perdéssim per aquí, però grosso modo el cert és que actualment gairebé totes les espècies silvestres mitjanament, diríem, de vertebrats, estan totes protegides. L'excepció són les que es poden aprofitar.
Correcte.
Llavors, doncs, no sé, ja abans he dit 20 o 25 espècies, és cert, vull dir, són 10 o 15 espècies de mamífers i 20 d'ocells, no són més. I, vull dir, en fi, i amb aquestes espècies, vull dir, algunes... també tenim un petit marge d'espècies que estan en zona grisa, que no estan ni protegides ni són aprofitables, però bueno, no, tampoc...
Però que a grans trets són protegides.
A grans trets, vull dir que no... Però bueno, jo què sé, per exemple, entre les protegides, pues, no sé, hi ha la becada, que després ens hem de...
No, cinegètica, cinegètica.
Perdó, sí, sí. Sí. Que ens hem de menjar o de cruspir cròniques gastronòmiques explicant les exquisiteses de la becada, i és un animal que té problemes importants com a nidificant, no així com a hivernant. Ja tenim una població que és... Vull dir que podíem fer aquí... Parla... Bueno, això,
i l'índex de mortalitat. Sí.
Llavors, a l'índex... Amb això, els estudis que hi ha fins ara no són gaire concloents. Clar, els que tenen aquesta informació precisa, segur... Pues són els caçadors, vull dir que és evident. Llavors, la informació que tenim nosaltres i la que està publicada no arriba a conclusions clares. És a dir, jo extrapolaria les xifres dels anelladors, que també fan sotmeten els pobres animals a un estrès semblant de captura, amb xarxes japoneses. Al principi, el fringílids només s'admet al vesc. La xarxa batible està, actualment no es pot fer servir, que és selectiu, això, amb un 85%, vull dir que hi ha un 15% d'errors, és a dir, que cauen espècies que no són les que es busquen, les espècies objectiu, i també, a més, hi havia allò de les femelles, que és això, de cada 10 captures, 6 són mascles i 4 femelles, vull dir que has de deixar anar, de cada 100 captures, doncs, aquestes deixes anar, que són animals que estan sucats de vesc. Llavors, en principi, si els neteges bé i els deixes anar, volen, però desconeixem si realment aquests...
Sobreviuen.
En principi sembla que sí, però no es pot ser concloent. I el que diuen els científics que no en saben, d'això falten dades. Llavors, perdona, sobre les dades de supervivència, realment no tenim prou dades. Això sí que la captura, el maneig dels bitxos vius, en allament produeix un nivell del 2% de baixes. Grosso modo,
Només
el maneig, amb l'allament. I segurament, amb aquest maneig, que és bastant semblant, amb una diferència, que és que el bitxo que s'anella no espringa, no queda sucat de vesc. Però, bueno, també es queden enrotllats amb les xarxes. Vull dir que... Però aquest, jo crec que és... Et sembla correcta aquesta dada, eh?
Sí, és, jo crec que és molt acurada. Llavors... I sí que poso un exemple entre que de vegades hi ha activitats que les veiem com a més tolerades, simplement perquè hi ha un interès científic al darrere, però l'animal és igual que la captura, si la captura del científic o la captura del l'ocellaire. No? Jo volia afegir només dues coses per clarificar. La primera és doncs que estem dient que l'objectiu és que no se'n capturin. Sí, per tant...
És un missatge positiu.
Sí, el que planteja és Carme realment és una mica cap a on sembla que va la cosa, no? Això passarà en un any, en dos, en tres, en quatre. Però no és un escenari que la Unió Europea tolerarà que hi hagi un estoc reproductor, però de moment, pel que ens ha dit, no tolerarà més enllà. L'altre tema és, que m'agradaria posar-ho de relleu també, és que hi ha ocellaires de molta mena.
També.
Això vull deixar-ho molt clar, perquè hi ha gent que té una preocupació exquisita pel benestar de l'animal, i hi ha gent que no. Hi ha gent, per exemple, que no li agrada determinat tipus de concursos i potser prefereixen actuacions, concursos més tradicionals de tota la vida, que siguin més, que l'animal pateixi menys i que li és igual guanyar primer premi. No? Per tant, tenim un ventall de ciutadans molt diferents i, per sort, no tots els ocellaires, ni tan sols la majoria, al contrari, la majoria s'estimen tant aquests animals que tenen queixes a la resta de la família, no? Perquè diuen, ostres, tant de bo em tractessis a mi així. També és cert que hi ha qui no. I després només comentar, el vesc que està completament prohibit. O sigui, que en aquest sentit...
Ara, des de fa molt poc.
No, com...
A l'última captura encara es va permetre... No, amb aquesta...
No, es va fer un estudi. Es va fer un estudi.
Sí.
Recordo que és un tema ja molt delicat, però que es va fer un estudi. Per tant, el vesc com a metodologia, i això ara la comunitat valenciana va autoritzar un estudi, i els, no sé, el Lluís ho sabrà millor que jo, però als pocs dies va haver d'anul·lar l'autorització.
Després,
perquè és un tema que no està...
S'ha acabat el temps.
Sí. Doncs sí, tenim moltes temes i moltes coses al tinter, i convidem a Lluís i al Jordi a tornar a venir aquí per tornar a parlar d'aquest tema o d'altres, i esperem que les dues parts, finalment, després de tants anys de parlar del tema, es trobi una solució, es trobi un punt en comú i puguem arribar tots a un acord. Moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda amb nosaltres. I fins la propera.
Moltes gràcies.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
Estem a Brasil. Continuem amb la Maria Creusa. Ara ja té 70 anys i ha estat una persona incansable. Ha fet ràdio, ha fet televisió, moltíssimes gravacions. Fins i tot a l'any 99 va estar gravant aquí a Espanya. S'ha mantingut bastant estable dins del seu país, a diferència de la Gilberto, per exemple, que ha estat molt vinculada amb els Estats Units. La seva veu és relaxant, és melosa, és poètica i molt personal. Crec que és un plaer poder-la continuant fruir. Escolteu Vosé a Bussó i Corcovado. A retrobar-nos si de vol i fins aviat.
Partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou.
Mas não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim.
Que me perdoem se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Você abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim.
Amor e uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Pouca coisa pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim, com você pertinho de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Pouca coisa pra pensar
e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim. Com você pertinho de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Papada, 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 papada.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Per finalitzar el programa d'avui, ja tenim preparada la Neus Aragonès, que ens porta els seus adopcions com cada setmana. Bona tarda, Neus.
Hola, Arantxa, ja tornem a ser aquí i benvinguts una setmana més a tots els oients a Sos Adopcions, la secció de la veu dels animals i la natura que intenta fomentar, doncs, el tema de les adopcions. Avui parlarem d'una gossa i d'un gat que es troben en el centre d'acollida del CAT Maresme Argentona. L'Electra. L'Electra és el nom de la gossa. Ens comenten des del centre que és de les gosses més antigues. Això, Arantxa, vol dir que ja porta força temps sense haver pogut estar adoptada. Fet que realment els hi preocupa, perquè és una gossa molt fidel i obedient, un solet. Té 8 anys, és de mida mitjana, tipus pastor alemany. Una gossa activa i una mica dominant, ideal. Preneu nota per la vigilància. Us he dit que també us parlaria d'un gat. Doncs aquí el tenim, és l'Oef. Esteu atents, especialment, si us agraden els peluixos, carinyosos, simpàtics i una mica trastets, perquè, sens dubte, ell pot ser el vostre gat ideal. En l'Oef té uns 9 anys, és negre, amb uns preciosos ulls verds. I és molt possible que els oients que ens estigueu escoltant ara penseu, però com són l'Electra i l'Oef? Quin és el seu aspecte? Doncs això no és cap problema, perquè les seves fotos ja estan penjades a la nostra web www.ongada.org i clicant a Sos Adopcions es podreu conèixer. Recordeu, si més no, que si esteu interessats i voleu tenir més informació d'aquests dos animalons, només heu de trucar al CAT Maresme Argentona 93-797-4272. Repeteixo, 93-797-4272. El centre, també us oferirà la possibilitat de que els pugueu conèixer visitant les instal·lacions. Doncs això és tot per avui. Arantxa, molt bon cap de setmana a tothom i ens retrobem una setmana més a Sos
Adopcions.
Molt bé, adeu-siau.
Adeu.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Jo quisiera no ver
tantas nubes. Això ha estat tot per avui, ens acomiadem, però recordem que tornarem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel a la veu dels animals i de la natura. I a més, ens plau dir-vos que a causa de tots els temes que ens han quedat per parlar a la tertúlia, us anunciem que la propera setmana tornarem a parlar de la llei de protecció dels animals, concretament dels ocells fringíl·lids. Serà com en aquesta setmana amb el Jordi Ruiz, subdirector general d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental, amb el Lluís Toldrà, advocat ambientalista i membre d'ADEPANA, i amb la Carme Méndez, presidenta de l'ADA. Així doncs, ens retrobem la propera setmana i us desitgem que tingueu un bon cap de setmana.